Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Avui amb dos protagonistes provinents del món de l'art i la cultura, parlam del galerista Joan Guaita, una de les personalitats de referència en el món de l'art a les Illes. Guaita no és només algú amb un ull dotat, sinó que també ha fet gala sempre d'una filosofia de vida pròpia i d'un esperit inquiet. I avui també escoltarem el testimoni del poeta Àngel Terrón, poeta i professor de química a la Universitat de les Illes Balears, dues disciplines aparentment oposades, però que, en el seu cas, formen part d'una mateixa manera de desplegar la seva curiositat pel món que l'envolta. Així que dos testimonis de categoria. Avui estàu escoltant Aire a IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. Jo feim amb el poeta Àngel Terrón, a qui vàrem entrevistar pels carrers del centre de Palma, després d'un breu passeig des del portal de casa seva, cercant un lloc tranquil. Miraculosament el vàrem trobar.
El meu nom és Àngel Terrón Omar. Vaig néixer el juliol del 53 a Cala Gamba, en Escall d'en Rabassa. Mon pare era militar del grup antiaeri de Son Sant Joan, que es deia Son Ferriol, que ara aquest corte no hi és, però és arxiu de la comunitat autònoma. Mon pare és de Zamora, de les Ribes del Duero, just un poble que es diu Pino de l'Oro, just a 2 quilòmetres de la frontera portuguesa, i mon mare és de Bunyola. Jo, a més de Terrón Ramos, som Omar Salom Ferrafial, som una mescla.
I era de Bunyola?
Mon mare, sí. Va néixer a Viniforani.
I com és que es varen conèixer?
En l'any 40 per Palma, per el Born. Jo vaig viure fins als 3 anys en el carrer Ara Piles, en el Coll d'en Rabassa, davant del xalet de Can Duran i la saboneria. I en els 3 anys justos vam baixar a Palma, a la planta baixa, en el carrer Birba Canelles, el que ara diuen, bé, vols 500 metres de la plaça Pedro Grau. I després, quan me vaig casar, vaig venir a viure en el centre.
Com era el Coll d'en Rabassa, llavors? Perquè era una zona bastant obrera.
El Coll d'en Rabassa, que jo record, només tenia 3 anys. El que passa que l'he visitat després sovint, perquè era una nit dels veïnats, la mestra Pere i dona Catalina Codonya, i saber per la Pedrina de Fons, una pareta roca, amb el seu home Gaspar Fuster, érem també molt amics nostres i anaven sempre per Sant Pere, per els Reis, etc. Jo de petit pues, tenc records que sé que són davant dels 3 anys, per exemple, me'n record des darrer moment en el seu camió que era de color vermell que duia tots els mobles, no es va aturar en el bar de Can Poca Roba abans de baixar. Hi ha altres records que tenc de quan ni me roba un tricicle a la bicicleta, ja protest, i doña Catalina Codonya pues, sempre hi anava a fer bon boli, perquè mon pare duia espades cortet, xusco, i a mi no m'agradava gens, i m'agradava el pa mallorquí, i anava, i jo anava a cada doña Catalina, i li deia en aquell temps en castellà, diu, hola, vull, quiero pan grande, ho tenia claríssim. I bé, de coses així, de retalls, i veure la mà, estem junts de veure la Torre d'en Pau, i record una escena que a mi sempre que jo l'he posat en els poemes, que hi havia un lot despoiat a la canaleta, perquè en aquell temps era corter a la canaleta, i des de baix els nins s'enreien i crec que un li compixava damunt, jo supos que és la típica novetada d'entrada en el corter, que tots els nins no es va impactar bastant, que nosaltres hi podíem arribar a esforçar directe, però no sempre ens posàvem un poc en fora per l'esperit que teníem.
Clar, havia de ser com creixer un poble, no?
Allà... Sí, bé, jo crec que encara ho és, un poble, sí. Sí, però era un barri, bàsicament era un barri de trencadors, allà hi havia moltes pedreres de marès, i una de les proves, l'església, que és una obra d'art de marès i de talla, que la varen fer, és preciosa dins la seva modèstia, però és una església preciosa.
Com va ser que vos vareu moure de cap al centre?
Perquè ma mare volia que hi hagués escoles, en Escoll d'en Rabassa no hi havia una escola de mongetes, però escoles així no hi havia. Després se va posar una acadèmia, Lledó crec que se deia, i volia estar a un lloc que més facilitats. Jo no sé si la va encertar, però bé, el canvi era que ni me deien foraster, i jo no ho era, jo tenia clar que no ho era. I deixava quatre bregues i punto. No, després jo anava, vaig anar primer a les monges franciscanes, que hi ha davant la plaça Pedro Grau, davant la clínica d'en Valdés, o el que era la clínica d'en Valdés, i després vaig anar a Sant Josep Obrer. I passat un temps vaig anar a Pius 12, que en aquell temps es deia Ramiro de Maestro, i anava caminant 8 anys sense cap problema.
Com era Palma llavors? Com la recordes?
Bueno, era una ciutat de 125.000 habitants, provinciana, encara ho és, però tenia una harmonia arquitectònica que ha perdut, sobretot s'eixample. Hi havia cases precioses que els han enderrocades. Per exemple, la casa del poble, de Guillem Fortosa, era una meravella, i encara els francistes se van enderrocar-la, perquè la van enderrocar el 76 per no donar-li a sujeter. Però això és una barbaritat. Una barbaritat enorme, però també després s'enderroquen cases amb una dignitat arquitectònica, malament sigui senzilla, jo li dic la modèstia republicana per fer aquestes cases lletges, amb material pobres, en fi, vull dir, jo crec que Palma ha sofert molt en quant a la seva bellesa. Però una ciutat de 125.000 habitants era tot a l'abast. I no, supos que per la repressió d'en Franco i tal, la seva violència era mínima. Passaven coses, però anant per el carrer jugàvem al carrer sense cap problema i sense cap vigilància, cosa que ara és impossible.
Era una ciutat on gairebé tothom se coneixia, de fet.
En el carrer.
Era molt fàcil com a...
Encara. Mallorca no pot tenir vida privada, perquè tothom se coneix i les relacions es contreuen una cirera en surten. L'altre dia, en Albert, que és el forner de Porto Cristo, que anaves al mercat ecològic, que ha deixat el puesto per tema familiar, per estar més amb els fills, per a dos pans allà, m'ha dit, jo, tu coneixes el meu genre, el meu sogre? Jo dic, jo, no sé què. Diu, sí, a Sant Joan, Barceló, que organitza viatges. Dic, sí, hi vaig moltes vegades amb ells, les darreres. Un senyor de Porreres amb un senyor de Porto Cristo. I Palma sempre és així. Vull dir que, si tu vols tenir un secret, el millor és publicar-ho, la gent deixa de tenir interès i desapareix. Si tu vols amagar una cosa, la gent especula, i qualcú acaba encertant.
Eres bon estudiant de petits?
Sempre he estat bon estudiant, sí. Sempre he estat bon estudiant.
I que te va encaminar cap a químiques, perdona?
Bueno, això és un pot de retruc. Home, jo era omnívor. M'agraden les lletres com les ciències. En aquell temps feia el batxiller de ciències. I el camí cap a la química no va ser directe, però bé, a mi la química m'anava molt bé. I va coincidir que varen posar químiques aquí. I per motius familiars estudiar fora era com el cap. I vaig decidir estudiar químiques, que sempre m'havia agradat.
Què t'atreia de la química?
La matèria, la comprensió de la matèria, perquè les fulles són verdes, que ets el magre... La química és un llenguatge que t'explica com està feta la matèria.
Sempre s'ha destacat aquesta dualitat entre...
No és dualitat.
Però clar, això t'anava a dir que
No és dualitat, és una cosa molt pròpia d'Espanya, diria jo. A Anglaterra aquesta decisió entre ciències i lletres no existeix. No ha existit mai. Tens el German Huxley, per exemple, el George, que és d'en Virgili, és un poema didàctic. El darrere una natura d'en Lucreci no és res nou. És tan clàssic que per ell nou, per el clàssic que és. El que passa és que és en cultura general.
Quan va començar la poesia a interessar-te, quan vas començar a escriure els primers versos?
No, la poesia m'ha interessat des de sempre, des que era un estudiant de 10 anys. M'ha interessat des de sempre. I escriure poesia més o menys en sèrio des dels 18 anys. Ho he publicat i totalment en sèrio des dels 21 i una cosa així, no. Que és el primer llibre d'iniciació de la química, veig la possibilitat d'expressar pues, les emocions quan jo estudiava i vaig fer el primer llibre. Que és iniciació, no introducció.
Perquè... Com era l'escena literària llavors a Palma?
Pues com és ara, vull dir, esquifida, pues ara encara hi ha més gent, hi havia poca gent, esquifida i un poc carrinclona. I nosaltres, la meva generació, no dic jo, sinó va ser un pot d'agitació, però el mateix que va passar a Catalunya. En aquell temps estava de moda realisme social, algun llibre d'en Joan Part en el clar exponent, i després hi havia en Jaret Moyà per una altra banda, i en Blai Bonet, que no era exactament això, en Bartomeu Fiol, en Jaume Pomar, i poca cosa més. Però de molt bona, aquesta poca cosa era de molt bona qualitat. I vista tenien el geni, en Maria Villan Gómez, que és un dels millors poetes del segle XX en qualsevol llengua. Per mi. El que hi havia és que els músics, els pintors, els escriptors anaven tots junts. Cosa que ara no. Vull dir, els escriptors van amb escriptors, els músics van amb músics i els pintors van amb pintors. I tant és així que, per exemple, la Sinfònica, el concert el fa dijous, i en el Casal Solleric i el Baluart sempre obrin en dijous. Per tant, és impossible que estiguin en els dos llocs. I bé, veus molt poc pintors. L'altre dia vaig veure en Pau Guerrero que anava a un concert de la Sinfònica, però és quasi una cosa estranyíssima. I en aquell temps, doncs això, hi havia en Pere en el Pla, que era amic nostre, Miquel Barceló, que era pintor, que sempre li ha agradat la literatura i tots els altres, i nosaltres, els poetes, jo, Andreu Vidal, etc. Anava tot conjunt, anava tot conjunt. I això ara s'ha acabat molt separat, i ara cada vegada és més difícil trobar la gent, perquè abans nosaltres no reuníem un barc de Sagavi, que era en Santiago Carbonell, potser en castellà, aquesta en el carrer Montición, i ja era fàcil trobar-se la gent. Després de l'estudi, en el carrer Punta 2, en el final, i en el Black Sheep, i allà no s'hi trobàvem tots. No era necessari quedar, avui dia has de quedar, has de convidar, és dificilíssim. Sí. En teoria, per ahir que estem més connectats, jo trobo que estem més desconnectats i més tots sols. Palma, sobretot els darrers 10 anys, amb aquesta obsessió dels estrangers per el cas que han dit de Palma, que jo els hi l'ha pas gust, que alguns ho han fet molt bé, perquè han restaurat com cal ses cases, altres ho millor no tant, s'està buidant de sentit el que és el casc històric, el centre històric. Jo dic que és com un os que és com una closca o un ou, li has fet dos forats i has deixat que tot regalimi. Es buida. Totalment. I sobretot els darrers 10 anys. També passa que potser això ha passat sempre i no en som conscients. Ara passa que s'ajubila molta gent de la meva generació, 10 anys més, 10 anys manco. I clar, els negocis els fills no els volen continuar, perquè els fills han estudiat altres coses, etc. I no volen continuar. El problema que té és Cruce, per exemple, que no està a Palma, està a Villafranca. Té tres fills, una l'ajuda amb els comptes, però diu que si el pare s'ajubila no vol continuar, i els altres dos, pues, una cosa de la Universitat de Barcelona, i és un home feliç, i no vol canviar, i l'altre, doncs, no sé, és abogat o qualsevol cosa, i té un bon viure sense ser tan esclau. I ara ve el Bar Plata, un Tomeu, si veu que té algun problema de salut i s'ha de com a prejubilar, i es fia, té la oposició de bombers a l'Ajuntament, i que la cosa queda en l'aire, vull dir que tantes jubilacions hi ha hagut que, ja t'he dit, que entre gent que té 80 i 60 anys, i el negoci, esclar, no continuen. Això abans els pares passaven els negocis de pares a fills, sí, molt d'ells, però no sempre tots. I ara també passa això. Però, per altra banda, també, ara que hem passat davant l'Orient, doncs hi ha altres espais, com l'Orient, el Gibson, que també hi han passat davant, el Barrita, que té davant, que ara n'han donat un, que és una meravella. Vull dir, s'estan creant nous espais simultàniament. els bars Rita és com els bars de quan jo era jove, exactament igual. I allà també hi ha pintors, hi ha un poc de moviment, i te pot trobar gent, com en Lluís Juncos, aquí hi va, on Omar, aquí anava, en Julià Omar, que ara és mort, i te pots trobar l'exposició d'en Sa Pere Fi, i bé, en fi, i a més fa un variant molt bon. El que passa que té un horari, obri a partir de les 7, quan t'obri?
Et van molt. Has estat professor a la universitat.
50 anys, sí.
50 anys. Bé, com ha estat aquesta tasca i la combinació d'aquesta tasca en sa família?
Bueno, la universitat, com diuen, l'orca de sa vida, però li queda més... No, ho diré en foraster perquè és vers, no és vella, ni bona, ni sagrada. Tendria que ser vella, bona i sagrada, però és un joc, sobretot a partir d'un cert nivell, on estàs envoltat de gent, la majoria, no tots, extraordinàriament intel·ligents, amb una capacitat de feina impressionant, cercant recursos per la seva investigació i per el seu ego, i arrasant. I has de ser molt intel·ligent per sobreviure a un mitjà, sí. Un medi, sí. Només ho pot fer per mitjà de la intel·ligència. I anar amb helicòpter i preveure les situacions en un futur. La millor és universitat, segurament, els no ho saben, són els alumnes. Quan són alumnes, entre jo, que és professor, que cada curs té la seva psicologia, que tu detectes quan... A l'època d'en Felipe González, quan van començar a arribar els peperos, per reacció, quan van passar de EGBS o una davallada de nivell espectacular. I bé, la interacció sempre hi ha gent molt bona, que surt damunt tot això, i altres, pues això, quan hi ha qualque títol que dius aquest no tenia que haver tingut aquest títol mai, però com primer no et selectiu, com la meva època, t'arriben a tercer i a quart, i què fas? Vull dir que a vegades tenc que tancar els dos ulls per aprovar-los, perquè... I molt d'ells treuen els títols sense una assignatura, que moltes vegades era la meva, altres era la química quàntica i altres era la química analítica, eren les tres, o la química orgànica, eren les quatre que no agradaven. I bé, les interaccions són unes molt positives, estàs en contacte amb la vida. Possiblement és el que enyor més, ara que estic prejubilat, diríem, perquè encara som professor mèrit, que és un títol de per vida, però bé, en aquest curs encara efectiu, me paguen com un professor associat fins al dia 1 d'octubre. I jo m'ha agradat sempre molt donar classes. Som un professor que he intentat ser profund. Això vol dir que potser no està clar, però jo no vull prendre el pèl. No sé si m'entens. Vull dir que si qualcú ho entén, ho aprofita. Si no, no. Connexions als alumnes, un de cada 100. Amb un de cada 100 hi ha una bona connexió. Més no. I això vol dir un de cada 3 cursos. I si la gent pensa que quan t'aprova ho sap, mentida coxina. Vull dir, si qualcú li ha posat matrícula, pot ser que sabia un poc de l'assignatura. Però l'assignatures els aprens després, quan tot s'alimenta. Jo una vegada els vaig dir això, al principi de curs, dic, pensau que aprovar una assignatura quan la sapigueu? Dic, mentida. Si fos així, els que li pot matrícula el tindria que aprovar. Dic, però jo només poso una matrícula cada 3 anys. Dic, vosaltres pensau que això és un sistema didàctic? Tu aproves quan vols que, igual que un nen, quan vols que manegi la pilota bé. No sap jugar a futbol, però manegi la pilota bé. Llavors li dones, com deia Alejandro Salo, un vot de confiança per al futur.
Parlem de la faceta poètica.
Sí.
Que l'has conreada sempre.
Sí, sí, ara...
Encara que continues.
Sí.
I que sempre ha estat com un art un poc en es marge, no?
Això no ha canviat en 50 anys. Els poemes es venen molt poc. Jo tens la sort que, honestament, des de les llibreries, dels meus llibres, se solen vendre un 400 llibres. Que és poc, però que és moltíssim per l'estat mitjà. La dona d'un editor, don Josep Joan, cada vegada que em veu, me saluda i me diu, ets l'únic que va vendre un llibre, no em queda ni un. I em van fer 420, 400 i busques, després ja les editorials i tot, no em queda ni un. Bé, també s'han editat molt de llibres de poemes, no importaria tant, jo crec que bastarien 4 o 5 revistes, però s'objecta llibres, la gent l'emociona molt i continua funcionant, perquè per internet podies publicar-ho, però no, això no funciona. Funciona a internet per un que vol llegir, que, per exemple, vols llegir els poemes d'en Malcolm Lowry i els trobes. Clar, no els trobaràs impresos, potser les novel·les sí, però els poemes no. I tens antologies, vull dir que pots cercar i els poemes en prosa d'aquell diplomàtic veneçolà en Sucre, tens el PDF que el govern de Venezuela te'l regala. Això a la meva època era impossible, però no, la gent encara val el llibre, i el que sí agrada molt ara és la lectura en directe. Vull dir, és més fàcil aconseguir que la gent vagi a sentir un poema recitat que no llegir-lo. I això jo ho entenc, perquè ara a mi me passa que jo he llegit tant que me costa molt llegir, perquè tot me sona tot, fins i tot el que he escrit jo, i per contra, llegir el poema hi ha una sèrie d'elements que te'l fa més atractiu o més humà, per dir-ho d'alguna manera. Tot a més, també el concepte de poesia que hi ha dominant és el concepte líric, i la poesia pot ser més coses. L'Odissea no és un poema líric, és un poema èpic. Les Geòrgiques és un tractat d'agricultura, és un poema didàctic. I després el poema de Parmènides és un poema filosòfic. Totes aquestes maneres de poesia no se solen trobar, les excepcions. Ara, Naina Riera va fer un poema que li va posar Taigà, que és el que en castellà deien Taigà, perquè no, en català se diu així, però una paraula no havia sentit mai. Fa un poema èpic sobre una senyora que va viure tot sol anys i anys a Sibèria i Llara, i m'ha sorprès molt que el poeta actual fes un poema èpic, per dir-ho d'una èpica menor, si vols, però èpic, que no és el sentiment, perquè molta gent confon la poesia amb una nota de dietari, i ho pot ser, però no sempre. No tothom és en César Vallejo, no tothom és en Jaime Gil de Viedma, i basta veure el volum de sort d'en Jaime Gil de Viedma en comparació amb aquests que fan notes de dietari com si fossin poemes. Bé, això és discutible, com tot és discutible, però en general la poesia, per ser popular, necessita ser dolenta, i la poesia bona necessita temps per anar-se a cresquet. Per exemple, en Blai Bonet, per sempre ha hagut un interès per la seva poesia, se van diferents edicions, però és una cosa que se fa al llarg dels temps. Jo sempre ho dic, el mateix cas en Jaume Alcover, que té dos llibres, bàsicament, en català, i que persisteix. I ara mateix, la pregunta que li faig jo molt de malaltit, dic, ara mateix, qui és més important, en Joan Alcover o en Antoni Maura? Es dic, aquesta feblesa de la poesia li dona molta força, perquè no hi ha del més darrere. No és una cosa comercial. Els únics poetes que poden viure la poesia són els que escriuen en llengua anglesa, i no tots, i sempre fan assajos, fan tal. En Robert Grace va fer ses novel·les per mantenir la seva família, d'ell, que són molt bones, per altra banda, segons diu tota la crítica literària, i és la seva cultura immensa. I els assajos, el d'un poema, no me'n donen res, però jo les idees que he reflectit en aquest poema puc fer un assaig de tres fals o quatre fals, i això sí que me donen una quantitat de dòlars que me serveix. Cosa curiosíssima, però sí és.
Des qui publiquen ara mateix, qui t'interessa?
Bueno, això és complicat perquè són tants els que publiquen. Ja t'he dit Naina Riera, després dels joves de joves, me refereix, menors de 40 anys, jo crec que se vol de Naina Riera et ser més important en el meu gust, i puc estar equivocat, però m'equivoc poc.
I tu on que estàs? Ja és la darrera pregunta.
No, jo... Mira, a mi hi ha una cosa curiosa, que jo estic molt content del que he escrit, els nou llibres que tenen publicats. Estic molt content, perquè en cada llibre sé que he donat el màxim de la capacitat que tenia. Que no n'hi ha més. I això m'ha deixat molt tranquil·litzat. I la influència que tindrà posterior, pues quan tu publiques un poema, publiques una factura pro forma per una societat, i la pagarà o no la pagarà. L'exemple més clar és Bear. Bear, la primera edició, el 56, de l'editorial d'en Pere Serra, del Mallorca Daily Bulletin, allà en el Carreró, va sortir en castellà. No van fer ni punyetero cas, entre altres coses perquè el castellà de Joan Villarroba és desastrós. Passó a través de la ventana, en fi. No és castellà. Bé, és fluix, no és castellà. I aquesta novel·la, quan l'agafa Boigues del Club Editor i la poleix i li lleva el final, cosa que mai he entès, perquè ell feia d'editor, que això era una befa, que jo crec que està molt graciós a la befa, perquè el que conta bé és que, bàsicament, en Godoy no era l'amant de la reina, era l'amant del rei, que de vegades no en tenia res. I de la reina també, però això a partir de... Bé, en fi, ho dono a entendre dins aquesta cosa de ficció i tal. Clar, el públic que la va pagar, aquesta novel·la, que va pagar la plataforma, és el públic en català, per tant, és una novel·la catalana. I els castellans han fet tots els esforços del món per assumir-la. I jo crec que la Fundació Joan Marc, perquè Llorenç Mallonga em deia que ell tenia el manuscrit en català de Bear i que el va donar a la Fundació Bartomeu Marc, i crec que encara, espero que encara el tinguin. I en Jaume Alcobé sempre deia que havia estat escrit en català i traduïda, que és el que va fer ell per guanyar un Ciutat de Palma. És un misteri, però en qualsevol cas el que sí està clar és que la llengua que va pagar la factura va ser la catalana, per tant és literatura catalana. Sí, és que diríem és la societat qui escriu en el final. És la societat qui escriu en el final. No és a dir, si tu tens en César Vallejo i no li fas cas, desapareix. I totes les societats maltraten molt un escriptor, els cas en César Vallejo. Jo dic, ni en castellà ni en català no s'ha fet el cas que se mereix a ningú. Ni en Ancela, ni en Bartasar Porcel, ni en aquests. Mira, estic parlant d'un premi Nobel, d'un aspirant i tal. No se... En francès seria, en anglès no m'atreviria a dir-ho, però en català i en castellà no se fa cas a ningú. Entre altres coses, perquè en la democràcia i la política li tenen pànic a la cultura. I en Pujol tenia pànic en els escriptors. Promocionava en Forcell perquè el tenia dins una gàbia de plata, en l'Institut d'Estudis Mediterranis, i el deixava lliure, però... dirien controlat. Els polítics el que volen és controlar. I controlar un artista és com controlar un infant. És impossible, perquè tenen característiques infantils que van més enllà de tota lògica per la pròpia necessitat de segregació.
Era Àngel Terrón, poeta i professor de química, el primer dels dos testimonis que escoltarem avui aquí a Aire. En uns segons, el galerista Joan Guaita. Abans, fem una breu pausa tot d'una tornada.
Tres ràdios Dial.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire. Acabam d'escoltar el testimoni del poeta i químic Àngel Terron. És el moment ara d'escoltar la nostra conversa amb un altre personatge de categoria, com és el galerista Joan Guaita. Durant dècades, una de les figures més respectades dins els ambients artístics locals. A Joan Guaita el vàrem entrevistar a la seva casa del Terreno, a Palma. Ell mateix es presenta.
Jo som Joan Guaita seva, i Guaites és poca cosa. Vaig néixer dia 24 de juny, el dia de Sant Joan, de 1945, ja ho declaro, perquè jo no declarava mai la meva edat. Enganava, no? Inclús enganava tant que jo me'l creia, sent nen. I ma mare me ratificava, deia, no... I vaig néixer al municipi de Cap de Pere i me'n vaig lançar a un món complicat, però generós. Perquè la seriositat és un tema que tu l'has de freqüentar. No te la regalen. És una disciplina. I crec que a Mallorca el que ens fa falta és ser generosos. És un poble poc generós, que està mesclat amb interessos, la família... És una illa.
A què es dedicaven els teus pares?
Mira, els meus pares eren... van tenir pensió, van tenir pesca, van tenir... Cal Ratjada, el que era Cal Ratjada, no? I en tot això, som fill únic, i els fills únics són complicats, però no té nostàlgia de pensar ai, m'agradaria haver tingut germans... No, això no... Jo no tinc nostàlgia. No tinc l'esperit de la nostàlgia, que crec que m'ha donat és per a ser creatiu. M'ha donat la possibilitat de fer coses perquè no sense nostàlgia. Jo no duc un cargament de nostàlgia. Que hi ha gent molt de nostàlgies. Jo no. I bueno.
Me podries parlar un poc dels orígens de la teva família? Perquè si són de Cap de Pere, Cal Ratjada... Eren tots d'aquella zona, o d'on provenien?
Bueno, perquè era una gent pagesa, pescadora, el que s'estilava, no? Un estilava de passar gana, perquè a Mallorca, a pesar de que ara se creuen que han inventat, no. Mallorca ha estat un lloc pobre. I pobre i errat de comptes. Els inicis, lo interessant és afrontar per jo, vivencialment per jo, és captar el que te dona el moment. I el moment donen coses, si un té vista. Mira, jo vaig ser molt amic d'en César Manrique, que és un home molt reconegut. I a vegades li deia, mestre, per què tens aquesta vitalitat? I ell me deia, perquè tinc capacitat de sorpresa. Si un se sorprèn davant coses, sempre està actiu. Ara, si un se mor pensant, ai, Déu meu, això... Això és el que...
Com va ser la teva infància, ja, que la ratllaven?
No, com que no tinc nostàlgia, no ho sé, no me'n record. Jo me puc recordar de que m'he passat bé, que això era un èxit, no? Que una persona... M'he passat bé. Ha estat un món creatiu, amb dificultats, amb avantatges, inconvenients i amb èxits.
Com vas acabar d'entrar en contacte amb el món de l'art?
De l'art. Mira, jo fa la friolera de 50 i pico d'anys que visc a Palma. Palma ha estat una ciutat generosa en un cert punt. No la Palma actual d'aquests anys darrers, que ha perdut el gran sentit de la consciència de la ciutat. Palma, ara ens trobem a un moment dificultós, perquè Palma ha perdut la identitat de qualcú que ha estimat Palma i l'estima. I aquesta dificultat que ens dona Palma en aquest moment, Palma és una ciutat econòmica. Fa moltes coses, coses culturals. Ahir vespre hi havia un aconteixement de sòpera en el principal, que va estar una representació perfecta. Passen coses. Però no és aquesta essència de ciutat, com podria haver la ciutat que jo conec, com a Zúrich, a Suïssa, a Múnich, Alemanya, que te trobes que la ciutat té un carisma molt especial. I Palma ha perdut aquesta cosa. Palma és una ciutat molt de disciplines. Disciplines que no pot conduir segons quins llocs, la mobilitat ha canviat, les autoritats nostres són interessades per mantenir lloc. I això, crec que tot això ens fa que perdrem aquest gust de la ciutadà. Com hi havia una època que la gent se trobava a pallots i això... No, això ha mort. Perquè Palma vol ser moderna, però no ho és. Perquè no té el gust, el refinament de ser una ciutat, el gust de ciutat, que el que fa una ciutat, un banc, un arbre... No, aquí poden tenir arbres i és igual, perquè és especulatiu. I poden canviar ara menys, perquè hi ha una força de gent que se queixa i tal. Però això és de un arbre. Quan tu te canvien un banc d'esquerrer, això no es pot fer. S'ha de fer... S'ho han de pensar bé. Per què? Perquè la gent t'ha vist. I tu no pots un dematí trobar-te coses que t'han canviades per un antojo econòmic. Comprens? I això és el que jo penso.
Com van ser les circumstàncies de la teva arribada a Palma? Quan vas acabar a arribar i per què?
Palma tenia, i crec que en poc encara té, un avantatge que en una ciutat. Palma ha estat sempre una oferta de coses, ha estat més lliure. No és el mateix viure un poble que viure a Palma. I això crec que m'ha donat la circumstància de poder disfrutar de i jo per ser jo, no? En totes les circumstàncies i tal igual. Jo he estat... supos que amb defectes i alguna virtut, tenc que he tingut la sort de tenir diversos negocis que creatius, no? Jo venc a Palma, al cap d'un cert temps poso un restaurant, vaig tenir molt d'anys, va ser un èxit, va ser molt creatiu. Després me vaig ficar en el món de l'art provocat per una sèrie de persones. I jo, com a apostolat de l'art, que no som un apòstol de agenda, sinó d'art, és que te dona, és que pot ser creatiu, no? I aquestes creacions te donen, si tu tens la vista de la creació, tens la mirada cap a la creació. I jo, quan me vaig dedicar a l'art, vaig dir, vull viure de l'art. No sé, com a gent que viu per un hotel i ja l'hoteler. I diu, jo vull viure a l'hotel. Perquè un hoteler pot tenir 300 hotels, és hoteler. En té un o una pensió, Artà, i creu que és hoteler. I el món de... Jo vaig tenir un gran èxit de... per la forma, no? Perquè el món de l'art per jo ha estat una... ha estat importar i exportar. I he importat artistes que m'han tingut un reconeixement i que jo he tingut la vista i he tingut el sentiment de veure ben clar què és el que vull fer. He fet feina anys amb artistes de fama mundial, Dennis Oppenheim, en Soto, en Peter Phillips. He fet molta feina amb estrangers. Locals, considero que en Bernadí Roig, en Susi Gómez, artistes que són importants perquè som els creadors. Perquè el que farà un artista bo és que sigui un creatiu. L'artista se fa l'estudi. I jo, com a aquesta galerista, marxant, art dealer, tot això, he fet la possibilitat de que jo tenc, o sigui, la meva feina està més complicada, segons diuen, perquè jo estic entre el client, o el col·leccionista, i l'artista. Aquest personatge, que hi ha gent que s'ha pogut pensar que és especulatiu, i si és especulatiu, què passa? No passa res. Tot és especulatiu. Què és el que no és especulatiu?
Aquí estàs tu, que és com una peça intermitja que brega entre les dues bandes, que no sempre és fàcil.
No, no és fàcil perquè els dobbers, són covards. Els dobbers volen anar a bon puesto. I si jo venc una cosa que és luxosa, perquè el gran luxe per jo, com a col·leccionista que també som, és veure la peça que a tu t'agrada el dematí, l'hora baixa i el vespre. I això mos fa que alguna persona que diu, bueno, m'interessa aquesta obra, tot això, però no l'entenc. No entendre una cosa no vol dir que amb el temps no l'entenguis. Perquè el món de l'art, com en una cosa estètica i tal, és un producte, no fa falta que l'entenguis. A vegades millor no entendre-ho. Conquistar l'obra que te conquista i tu conquistes l'obra. Aquesta relació fa que nosaltres, a un moment donat, jo he comprat coses que no ens entenia de cap manera. Però, aconsellat, si una cosa no l'entens, no fa falta entendre-ho. Ara tenen aquesta obsessió que tot s'ha de contar, que tot se vol saber i tal. No hi ha misteri. I una bona obra té un misteri. I això crec que l'humanisme de Sartre ha d'anar per aquesta circumstància tan íntima, perquè finalment és una intimitat teva de la relació amb el que veus. Evidentment que hi ha soquets, hi ha gent que és molt soquet i que no ho entendrà ni això, però és que no entendrà Sartre, no entendrà també altres coses. Perquè Sartre està relacionada amb la vida. I una bona peça està allà. Qui és que diu que és una bona peça? Els tècnics, els estudiosos... I si jo, que som un amateur, no, perquè jo no... autodidacta, he tingut el luxe de conèixer gent interessantíssima, gent molt significada mundialment a Sartre, d'escoltats, i a vegades me deien, i per què no xerres? Perquè escolt. I escoltar també és una actitud, no? Hi ha gent que vol xerrar massa. I Ventura i jo en aquest moment xerrar massa.
Quina figura t'has sentit més com la de galerista, la d'intermediari? Perquè són com feines bastant diferents, tot sí. I que tinguin en comú aquesta mediació.
Jo estic còmode a l'autèntic. Si una cosa la sospires, la veus que és autèntica i que et sana, jo estic còmode. I els grans mestres de Sartre són personatges còmodes, perquè un bon artista... En Blai Bonet deia que un artista és bo si és sincer. Més o menys les paraules d'en Blai. I si tu veus que aquest producte és sincer, que està ben fet, que no hi ha pretensió de res, que casualment és bo. I qui ho diu? Ho diuen els mestres, que també els teòrics, la gent que té el gust de Sartre. Sartre és una gent així, és com si t'injectassis, no? T'han d'injectar cada dia. Sartre no és una cosa casual. Sartre és una cosa per pensar-ho. I com actualment la gent no pensa massa, pensen en el menjar, en els dos vells i tot això, mos fa que no ho beuen. No ho beuen. Jo veig gent que no beu res.
Supos que per tu és hora de vendre i és hora de treballar amb artistes. Devia ser important conèixer, tu has dit, els artistes fa el seu taller. Era important per tu veure-los treballar, visitar-los en els tallers... Mm.
He hagut mestres històrics i tal, que nosaltres hem tingut aquest avantatge de tenir Joan Miró tan a prop. Joan Miró era una persona molt honesta. El seu èxit, que ja fa l'any 35, era un personatge que tenia curiositat. És famós quan anava a inauguracions de gent que feia olivera, o corrals, o jardins. I ell se fixava amb el que s'ha fet. Quin tipus d'oli... És un mitjà que mos fa que personatges d'aquesta talla, com universalment és en Miró, mos dona aquesta sabidoria tan normal, tant el que pensaríem que això és una sabidoria. És el sentit comú. Sí, hi ha una sensibilitat, jo crec que hi ha un procés de sensibilitat. Sensibilitat jo crec que se fa amb el temps i amb el gust.
Quins són els artistes dels que guardes millor record a l'hora de tractar?
Mira, jo té moltes anècdotes. Tinc una que és molt desenvolupada en els meus pensaments, que ha estat en Jesús Soto, el veneçolà, mestre inconfundible. Les obres més cares del món actualment. Jo vaig fer feina amb ell. I ell a vegades me telefonava, vivia entre París i Venezuela, i me telefonava de París i me deia: Guaita, ¿por qué no vienes mañana a comer conmigo? Venga, maestro. ¿Sabes qué pasa? Que en Soto, jo el que li demanava, curiosament, m'ho consentia. I ha estat una anècdota fantàstica, no? Troba't amb un mestre de fama mundial, que els marxants interessants de Nova York i de París i de Londres no sabien jo com a subjecte tenia tant d'èxit amb en Soto, perquè en Soto me'n devia veure com a innocent i aprenent. Això tenc a totes Dennis Oppenheim, que tenim aquesta obra tan estupenda a la plaça en el Baluard, mi destrossada perquè la gent té molt poques mires. Però sí, tenc en Etat. Tenc en Foster, que en Foster ha estat un gran mestre, molt amic. Jo és que som l'idea de col·leccionista. Evidentment, un galerista ha de ser un col·leccionista, perquè no pot ser un intermediari que pot vendre galeres o a les de Mèxics. Els grans galeristes mundials han estat grans col·leccionistes.
Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Joan Guaita i a Àngel Terrón pel seu temps i amabilitat. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, doncs podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i us podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles, i ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Siron Marisa Anderson en Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.